Al matí, amb Raquel García. Consumint consciència.
Si us pregunto quines són les accions que més contaminen el nostre planeta, segurament us venen al cap els transports i també la producció d'aliments. Doncs bé, avui us volem sorprendre amb algunes dades que demostren que la moda té un gran impacte i que deixa una gran petjada humana en el medi ambient. La manera en què comprem, usem i ens desfem de les nostres peces deixa un impacte molt important, des de l'esgotament de matèries fins a la contaminació de rius, de mars i boscos, així com la gran quantitat de residus generats i que acaben acumulats en abocadors. Un impacte que es nota sobretot en tercers països on es dona la major part de la fabricació. I per això nosaltres avui volem parlar dels reptes que tenim com a consumidors conscients. Anem a presentar primer el Miquel Serra i el Josep Alcinet, que són membres de Sabadell Quilòmetre Zero. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
I també doncs, avui conversarem amb el Marcelí Pérez, que és enginyer tèxtil, que treballa de professor també a l'ESDI. Bon dia, Marcelí.
Bon dia, molt bon dia a tots.
A veure, comencem doncs això, no? Parlant d'aquest model actual de moda, que és la causa de molts impactes, com comentàvem, no? I també doncs de pèrdues de la sostenibilitat del nostre planeta. Donem algunes dades també per entendre doncs precisament aquest impacte. Miquel, Josep.
A veure, l'enfoc del programa d'avui va de consumir amb consciència i no amb coneixement, perquè el coneixement, diguem que només ens dona aspectes tècnics, mentre que el consumir amb consciència, com és la caràtula del programa, ens porta un pas més enllà i ens porta la responsabilitat. El textil és un segment que, com tots els sectors, però aquest té molta longitud en tot el seu procés productiu, perquè hi ha matèries, hi ha transformació, hi ha distribució, hi ha etiquetatge, hi ha imatge, hi ha moda, hi ha art, d'alguna manera. Té moltíssimes arestes i, per tant, és un concepte molt, molt extens que té moltes coses a tenir en compte. Llavors, genera un munt de preguntes i suposo que intentarem desgranar-ne algunes d'elles i jo començaria dient que consumir el més proper possible a on som ens facilita informació, és un problema o és una oportunitat? I a partir d'aquí podem anar desenvolupant i podem dir, doncs, per què hem de consumir o què ens ha de fer responsables o responsablement consumir més amb qualitat que amb quantitat? I ja podem anar seguint per aquí, no? Vull dir, tinc una llista de preguntes terrible, que suposo que el Marcelí, que és més tècnic i més coneixedor que nosaltres, ens anirà desgranant algunes d'elles, no?
Les que puguem.
El Marcelí intentarà donar respostes, no?, a totes aquestes preguntes, però a mi em semblava interessant, Marcelí, potser ens pots ajudar a això, també doncs, a apel·lar doncs, a aquesta consciència, no?, i també doncs, a tenir aquesta informació, posar algunes dades, no?, que jo crec que sempre parlem de l'impacte, però a vegades també doncs, amb algunes dades ens fa doncs, més conscients de la magnitud, no?, de la tragèdia.
A veure, de dades en tenim i en tenim moltes. També és veritat que es mouen molts números i que a vegades tenen una certa disparitat. Però bé, en qualsevol cas, per no anar tampoc a la dada concreta, sí que és veritat, com deia el Miquel, que tenim un procés, que tot el que es relaciona amb el tèxtil i la moda, jo sempre dic que tèxtil i moda no són exactament el mateix, depenen l'un de l'altre, òbviament, però no els podem barrejar absolutament, no? Però sí que és evident que si els ajuntem, uns depenen dels altres, és un procés molt llarg i, com deia el Miquel, no? Des de les pròpies obtencions de les matèries primes, algunes naturals, que poden semblar que, bueno, que per ser naturals doncs, no haurien de tenir massa impacte, però que de la manera que les produïm i de la manera que les cultivem, en el cas de les fibres vegetals, o en la manera que tractem els animals, en el cas de les fibres d'origen animal, no? I poden tenir impactes, i tenen alguns impactes importants, i per tant, aquí ja podem començar d'alguna manera, pel que fa a la moda, a escollir, a destriar quines poden ser més sostenibles i quines ho poden ser menys. Tenim indústria química. De fet, penseu que més del 50 o pràcticament el 60% de les fibres que s'utilitzen en moda són fibres sintètiques i, per tant, són fibres que tenen l'origen en el petroli i, per tant, tenen els seus impactes. Des del primer moment, doncs, són fibres que no són matèries que no són de fonts renovables i a més, doncs, tenen processos intensius en consums d'energia, etcètera, etcètera. I, per tant, doncs, aquí també tenim una altra part de l'impacte. Després ens fiquem en tot el procés productiu i en tot el procés productiu doncs, tenim dos impactes importants. El primer és el consum d'energia. Lògicament, hem de fer la filatura, hem de fer uns teixits, no? I aquí tenim consums d'energia. I, per tant, aquests consums d'energia tenen el seu impacte en emissions. I a partir d'aquí, quan ja ens fiquem a la indústria, o sigui, al final del procés de la fabricació del teixit, hem de tintar, li volem donar color al teixit, no? Perquè a la moda doncs, tots volem portar color, no? No ens conformem amb anar amb els colors de les fibres crues i quan volem donar color, doncs aquí fem servir productes químics, fem servir colorants i això vol dir una indústria que consumeix a més molta aigua i aquí tenim un segon impacte, no? Per un cantó, emissions. Per l'altre cantó tenim l'impacte de consum d'aigua i de consum d'aigua que embrutem i que després hem de netejar. Llavors, depenent en el cas industrial, aquests serien els principals impactes que tenim, no? I depenent de la zona i depenent de quins països i depenent de quines legislacions i depenent d'on siguem, doncs podem tenir en compte més coses o menys o podem tenir més impactes o menys. Nosaltres, quan parlem de la indústria que tenim en el nostre entorn, el Miquel parlava de proximitat, no? A la indústria que tenim en el nostre entorn, el que podem veure i el que podem palpar és que hi ha una consciència bastant important a dintre de la indústria, ja sigui des del punt de vista d'investigació, tant com el punt de vista de fabricació i d'eficiències de maquinària, ja en la proximitat, com a mínim, tenim processos productius on hi ha avanços importants des de tots els punts de vista, des de l'utilització d'energies renovables o autogeneració d'energia per reduir emissions, com la pròpia reducció de consums d'aigua. Hi ha molts processos que estan treballant en aquest sentit, hi ha molts avanços tècnics en aquest sentit. Per tant, des del punt de vista de la indústria tenim coses a fer i també tenim coses a fer a l'hora de seleccionar les fibres perquè tenim opcions més sostenibles, no? Quan ja ens posem en el món de la moda, a partir d'aquí doncs, ja comencem a tenir impactes que són una mica diferents. És evident que tenim impactes en distribucions, tenim impactes en el món logístic, això seria tots els temes lligats a emissions. Tenim impactes, encara que no ens ho sembli, quan nosaltres fem servir les nostres prendes, perquè sabem que des del punt de vista d'emissions, fins i tot un 30% de les emissions que es generen en tot el que és el sector de la moda, els produïm nosaltres quan rentem, i aixuguem amb les assecadores, no? I quan planxem, i això són dades que les tenim, a vegades ens pensem que és la indústria la que té els impactes i una bona part de l'impacte el tenim nosaltres, i ho acabem rematant tot això quan agafem les prendes i les llencem. Quan no som capaços de reciclar, quan no som capaços de recollir i quan no som capaços de donar-li una sortida i de canviar aquest model d'economia lineal, de consumir recursos i llençar al final de la vida, i no som capaços, diguem-ne, de reaprofitar tots aquests materials i tornar-los a posar en el circuit productiu. Per tant, aquesta seria una mica, diguem, el drama, si voleu, que nosaltres tenim en el món de la indústria tèxtil i on tots hi hem de posar de la nostra part, no? Per tant, és una feina de tots, eh? És una feina de tots. Jo diria que la indústria, que moltes vegades està assenyalada, i la conec una mica més de prop, moltes vegades està assenyalada com la gran contaminadora, està fent passos molt importants per avançar en aquest sentit i per ser molt més responsable i per tenir menys impacte. I jo diria que el món de la moda ha d'ajudar a tot això. El món de la moda encara ha de fer un canvi, en general i en global, encara ha de fer un canvi important per dissenyar d'una manera determinada i començar, diguem, a aplicar tots els conceptes de l'ecodisseny i a partir d'aquí consumir també, no?, responsablement i estirar de la indústria, perquè si la indústria de la moda estira de la indústria o sigui, si la moda estira de la indústria productiva en un sentit determinat, la indústria productiva està disposada a reaccionar en aquest sentit. Jo us posaria aquest panorama així per començar.
El Marcelí parla de les tres R's, que n'hem parlat diverses vegades en diferents sectors, que és el reciclar, reutilitzar i reparar, i que forma molta part d'aquesta consciència a l'hora de comprar, i per tant també està parlant de l'economia circular, o sigui, no fer només que a partir del moment que comprem, ho comprem, llancem, rentem, comprem i llancem, i punt, i ja està. I volem ignorar què passa amb el que llancem, perquè tanquem els ulls, podria parlar d'un sector d'informàtica que diria coses autèntiques barbaritats que es fan, però ara estem en tèxtil, i això també ens porta a responsabilitats, no solament individuals, com molt bé diu el Marcelí, que les tenim, sinó també industrials. Aquí el tèxtil va tenir, va fer créixer el país moltíssim, fins que va arribar un moment que, crec jo, és opinió personal, que se'n va oblidar del valor afegit, de la importància del valor afegit. Es va dedicar només a produir, a produir, a produir, a produir, a guanyar diners i, bueno, i viure. I viure i guanyar molts diners i fer-se ric, però no valor afegit. Cosa que sí, en alguns aspectes van fer els italians i alguns petits empresaris d'aquí també han fet. Jo coneixia un industrial d'Igualada que només es dedicava a fer estovalles i llençols de fils de primeríssima qualitat i era l'únic proveïdor de la Casa Real Britànica. Tenia un sol taler de la tecnologia més puntera del moment, que anava canviant a la que en sortia una de millor, i només feia aquest producte. O sigui, valor afegit absolut. Llavors, la moda està descobrint, sobretot les grans marques, H&M, Zara, etcètera, etcètera, que també poden penetrar aquí sense fer la consciència, sense tenir consciència. Jo ho he etiquetat com etiquetes ecosostenibles fantasma. O sigui, diem que som ecològics i tot plegat, però només ho diem a l'etiqueta. Però realment ho és? Aquell producte ha estat produït d'una forma responsable, de veritat? O sigui, les matèries primeres són realment sostenibles? La mà d'obra no és explotació? El transport s'està fent servir l'adequat o no? O només es va explotar i... Jo dic etiquetes ecosostenibles fantasma, no? Perquè ara l'etiqueta ecològic ven. I el món de la moda ho ha descobert, que ven.
Per això és tan important tenir consumidors conscients i ben informats, no? Per entendre la traçabilitat, no? Per entendre realment tot això, aquestes pistes que comentaves ara, no, Miquel?
Sí, hi ha una web, segurament n'hi ha més, però nosaltres n'hem descobert una, que crec que és important que la gent la conegui perquè ens mostra la traçabilitat de molts productes. Es diu Ginetex i aquesta ens mostra la traçabilitat. Volem saber la traçabilitat que té un determinat producte, entrem aquí i ens mostra tota la traçabilitat que té. I això moltes vegades ens pot fer obrir els ulls quan... Hi ha una cosa que costa molt d'entendre perquè t'hi has de parar a pensar-ho. O sigui, no, si tu compres a Amazon i no compres a la llibreria de la teva ciutat, un llibre, perquè Amazon és un euro i mig més barat, no et dones compte en tot el que estàs pagant de transport i de contaminació i, per tant, de sanitat i etcètera, 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 darrere. I això és una de les coses que ens hem de passar a pensar molt pausadament. I jo acabaria, aquí també potser el Marcelí sap més que jo, quin paper estan jugant les institucions en tot això? Què fan els ajuntaments? Què fan les diputacions? Què fa la Generalitat? Què fa el govern espanyol? I acabo. Què fa la Unió Europea? Bateria de preguntes.
Bé, home, mira, jo us diria que a dintre de cada administració doncs, hi ha unes responsabilitats determinades. I, evidentment, si hem de començar per la part legislativa, més des del punt de vista de, que podria afectar més a les marques i a la indústria pròpiament, hauríem de començar amb la Unió Europea i hauríem de baixar cap avall, no? Evidentment, les entitats locals poden entrar per altres temes. L'entitat local en aquests moments i el que li tocarà fer en els propers 2-3 anys és preparar-se precisament pel que dèiem abans, per la recollida selectiva del tèxtil. Hi ha una normativa europea que el dia 1 de gener de l'any 2025 doncs, hi ha d'haver establerta la recollida selectiva dels tèxtils, igual que tenim les altres fraccions, això ja ha d'estar establerta i a tota la Unió Europea haurà d'existir. Per tant, aquí doncs segurament les entitats locals hi tindran el seu punt, i com a mínim doncs nosaltres quan ens vulguem desfer d'una prenda, quan ens vulguem desfer d'un tèxtil, doncs tindrem una manera determinada de fer-ho, que avui ja sabeu que si volem fer-ho voluntàriament ho hem de fer doncs amb les entitats d'acció social, que són les que fan això. Penseu, per donar algun número que dèieu, es calcula que a Espanya aproximadament hi pot haver un consum, ens podem estar desfent aproximadament entre uns 10 i uns 12 quilos de tèxtils per persona i any, i en recollim uns 2,5. La resta, segurament, doncs, va a l'abocador, no? En recollim uns 2,5 i aquests 2,5 després es gestionen, doncs, es gestionen les entitats aquestes del tercer sector amb tota la bona fe, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè fan una gran feina, però que també tenen unes certes dificultats, entre altres coses, perquè doncs, no hi ha uns circuits a nivell de legislació ben ordenats i, per tant, tenen les seves dificultats amb una feina molt lloable, perquè si no fos per ells, doncs, tota aquesta roba, doncs, tots aquests tèxtils anirien segurament a l'abocador. Des del punt de vista legislatiu i des del punt de vista que parlaves tu, Miquel, d'etiquetar el producte, no? De poder conèixer estrictament aquesta etiqueta ecològica o no, si és més o menys ecològica, efectivament no tenim cap legislació que obligui a etiquetar d'una manera determinada el producte ni que ens permeti com a consumidors poder distingir quina d'aquestes etiquetes o quin d'aquests programes que tenen les diferents marques, com has dit tu, no? Que totes tenen programes de prendes més o menys sostenibles, no? Quina ho és més que l'altra. Per tant, no ens podem indexar. Com a consumidors tenim un problema, i és que si pensem, diguem, amb voluntat de consumir d'una manera més conscient, no? I de consumir un producte més ecològic o consumir un producte més responsable, tenim la dificultat de que ens és molt difícil saber qui no és més o qui no és menys. Per tant, sí que és veritat que ens hem de refiar una mica, en tot cas, doncs de l'etiqueta aquesta que ens posen les marques. Hi ha maneres de traçar el producte? N'hi ha. Hi ha certificacions que permeten traçar el producte. I és veritat que a les marques, la pressió que tenen les grans marques, com a mínim les menys conegudes, una de les pressions més importants que tenen en aquests moments és precisament ser transparents i ser traçables. A les marques se'ls demana traçabilitat i transparència, i per tant cada vegada més hi ha marques que estan descobrint i estan posant a les seves webs i estan informant de quines són les seves cadenes de subministre, d'on fabriquen les prendes, de quines són les fàbriques on produeixen o on compren, per dir-ho d'alguna manera. A poc a poc, és veritat, no hi ha grans avanços, perquè legislativament tampoc estan obligades a fer-lo, per tant, és la pressió que senten de les entitats doncs, que els hi posen pressió i, en tot cas, dels consumidors. Jo el que us diria és que hi ha dos temes per mi molt importants, i és que les marques reaccionen a dues coses d'una manera molt, molt clara, no? Reaccionen primer al que els hi demanen els consumidors, al que els hi demanem els consumidors. Per tant, si els consumidors som conscients i, per tant, hi ha coneixement, hi ha consciència i demanem prendes amb contingut sostenible, això farà reaccionar les marques. I després hi ha una altra part, i és que les administracions, efectivament, amb legislació han d'ajudar a tot això. I jo us diria que el primer que haurien d'ajudar, i estaríem bastant d'acord, almenys molts ho veiem d'aquesta manera, i és que, efectivament, hi hagués algun tipus d'estàndard en l'etiquetat del producte que ens permetés conèixer i ens permetés comparar, no? I això sí que estem molt lluny d'això en el sector, Hi ha moltes certificacions, molt diferents, no totes, diguem-ne, abarquen tot l'abast, diguem-ne, tot el cicle de vida del producte, i fins i tot, totes tenen el seu valor, evidentment, però n'hi ha que estan més orientades a la responsabilitat social, a la traçabilitat, altres estan més orientades al tema ecològic, i per tant, de certificacions n'hi ha moltíssimes, però difícils a vegades d'entendre, i de vegades hi ha producte que té certificacions pel mig i no arriba al consumidor, això no se sap. Passen les dues coses, Llavors, aquí hi ha molt a fer, Aquí hi ha molt a fer amb transparència i des del punt de vista de les marques. També penseu una cosa, que el sector de la moda i el sector dels fabricants, diguem-ho així, de la gent que fabrica prendes i les ven, és enorme. I nosaltres veiem molt el low cost i el fast fashion, i hi ha estudis que diuen que això pot ser un 13 o un 15% de la producció mundial de prendes. O sigui, hi ha un 50% de producció mundial de prendes a nivell mundial que són petites produccions de petites marques o fins i tot de no marca, que no fa absolutament res des del punt de vista de la sostenibilitat. El fast fashion, d'alguna manera, com que rep una pressió molt directa perquè són marques molt conegudes, està fent coses. I els que els coneixem una mica per dintre estan fent coses, eh? Des del punt de vista de selecció de matèries, de definició amb els seus proveïdors de quins són els estàndards, d'auditoria, de certificació... Estan fent moltes coses en aquest sentit. Tampoc es pot dir que no facin res, però el que és més dramàtic del tema és això que us dic jo, eh? Que hi ha un enorme volum de fabricació de prendes que qui les fabrica no té en compte absolutament res de tot això. Vull dir que això fa pensar, quan veus els números fa pensar perquè efectivament nosaltres podem apretar les grans marques perquè facin més coses, però pensem que se'ns escapa una part importantíssima del volum de producció, del que seria el tèxtil, diguem-ne, massiu a nivell mundial. Eh? No és només el fast fashion o el low cost el que té els volums més grans de producció. Individualment sí, però el sector és molt més gran de tot això. I aquests fan coses, vull dir, que n'hi ha una gran part que no està fent res en aquest sentit.
Doncs ens queda un minut, si algú vol afegir alguna cosa. Miquel?
Sí, hi ha només dues coses molt breus. Completant el que diu el Marcelí, només cal moure's pels mercadillos que hi ha a cada dia de la setmana en un
mercat,
al voltant de cada plaça o mercat de venda d'aliments, per veure exactament el que diu ell. I per tancar jo, a França hi ha una iniciativa, donant-se en compte de que el jovent cada vegada està més conscienciat, han posat en marxa fa un temps una iniciativa en la qual han millorat l'etiquetatge i això els està donant resposta.
Això és molt important.
Doncs avui, parlant de com hem de modificar aquesta economia, passant d'aquest actual model lineal basat en la producció, consum i rebuig, a un de circular que contempli doncs, aquesta alternativa de reciclar i reutilitzar aquests productes. Moltíssimes gràcies a tots tres. Ens han quedat moltes preguntes, però afortunadament tenim secció del Consum Inconsciència per tota la temporada. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Al matí, amb Raquel García.